Molt bon dia a tots, soc Laura Puig i així comença la mañana de COPE en el Maestrat. Des d'ara i fins a la una i mitja de la tarda te contaré o tractaré de contar-te tot allò que passa a casa nostra, a la nostra comarca, des del 101.6 de la freqüència modulada. Avui passarà pels nostres micròfons el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Benicarló, José María Serrano. Ahir va haver ple extraordinari a la ciutat i es va donar llum verda a diferents modificacions pressupostàries que serviran per millorar llocs com l'Auditori o el Pavelló Poliesportiu, entre d'altres. Un vinarassenc de 22 anys, Albert Aiza, ja els ho contàvem ahir, ha sigut guardonat amb el Premi ADECO, la idea jove més brillant. Avui el tindrem a la mañana de COPE en el Maestrat per a que ens conte com funciona el seu projecte que utilitza la tecnologia dels drons per a emergències sanitàries. A Benicarló els joves ja preparen la festa de Fidany i després de 10 anys, diverses penyes de la ciutat reprenen el projecte de Festorra. Jesús Beltrán, de la penya L'Arjub, ens contarà com podem adquirir les nostres entrades per a passar el fi d'any a l'annexe del pavelló poliesportiu de Benicarló. També et donaré una recomanació literària per al cap de setmana. En concret, parlarem amb Javier Tomás Villarroya sobre el llibre que ha escrit del gaspatxé Pasqual Cucala i la Tercera Guerra Carlista i que ha sigut publicat per l'editorial de Vinaròs, Antinea. I des de la cooperativa Beniord, la seua directora de comunicació, Suni López, ens portarà la seua actualitat i les ofertes de la tenda del polígon industrial. Tot això serà en uns instants, abans repassem l'última hora informativa en titulars. La Generalitat subvenciona més de 3.000 euros diferents programes contra el fracàs escolar a Vinaròs. El FEI Mare de Déu de la Misericòrdia rebrà 1.690 euros, mentre que l'IES José Vilaplana, 1.596. Visita el Museu d'Oliveres Mil·lenari organitzada per la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Les directores generals del Servei d'Ocupació de Catalunya, Olga Campmany, i la de Turisme, Marian Muró, acompanyades del delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Sabater, l'alcaldessa Valldecona, Núria Balaguer, i la gerent de la Mancomunitat, Maria Teresa Dell, coneixen de prop aquests exemplars. Peníscola convoca el Consell Sectorial de Turisme per fer balanç anual. L'increment de pernoctacions fins a setembre ha contribuït al balanç positiu de la temporada. Aquest ens consultiu complix un any de funcionament després de la integració del Patronat de Turisme. L'exposició Pulcra Magistri es clausura a Vinaròs amb una jornada de portes obertes. Diumenge 23 es podrà visitar la mostra gratuïtament a l'Església Arxiprestal. La Societat Musical Alianza, a més, estrenarà una obra que porta el nom de l'exposició aquest dissabte. La Biblioteca de Vinaròs acull una xerrada sobre la incapacitat judicial de persones dependents. És una activitat que s'enmarca dins del curs per a cuidadors no professionals de malalts mentals greus. Esports. El Peníscola Futbol Sala s'enfronta demà al Prone Lugo. Els peniscolans viatgen a terres gallegues amb la idea de sumar 3 nous punts que els empenten cap a la classificació per a la Copa d'Espanya. En futbol aquests són els partits del cap de setmana. A regional preferent Massamagrell, Vinaròs, Benicarló, Borriol. A primera regional, Cabanes, Càlids, Catí, Sant Mateu, Traiguera, Morella, La Pobla, Benassal i Borriol B, Alcalà. A segona regional, Xert, Peníscola, Salsadella, Canet, La Jana, Rossell i Alcossebre, Villafranca. Doncs i 33, fem una ullada al temps i a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 15,4 graus i la màxima es situa al voltant dels 18,3. A Benicarló la mínima ha sigut de 15,1 i la màxima 18,4. A Peníscola la mínima 14,4 i la màxima ronda els 18,7. Finalment a Morella han tingut una mínima de 9,4 i una màxima en aquests moments de 14,6. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia a la costa per a demà dissabte preveu que el cel estiga molt núvol i amb possibilitat de ruixats de xicoteta importància pel matí. Per la tarda la situació podria millorar tot i que el cel quedaria cobert. Diumenge, brumes matinals i cel cobert al llarg del dia. També podria caure alguna precipitació. A l'interior, a Morella, cel nuvolós amb tendència a molt nuvolós, però no és probable que ploga. A més, lleugera pujada de temperatures. Diumenge es manté el cel cobert i podria haver alguna precipitació. Temps ja per a la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, la normalitat és la tònica dominant a totes les carreteres de la nostra comarca. Recordeu extremar la precaució si circuleu per l'entrada de l'AP7 Benicarló-Peníscola de Uta Obres. 12:35 minuts del matí, entrem en matèria.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
Estar informado. El ple extraordinari de l'Ajuntament de Benicarló ha aprovat noves inversions per a maquinària, mobiliari urbà, auditori i instal·lacions esportives. Tenim amb nosaltres a José María Serrano, ell és el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Benicarló. José María, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens agradaria que ens detallares una mica quines són les dues modificacions pressupostàries que sumen un total de vora 85.188 euros i que fan referència a una sèrie de xicotetes inversions que fan molta falta a la ciutat de Benicarló.
Sí, bueno, ahir el que han fet ha sigut donar de baixa una sèrie de projectes de quantitats que havien anat quedant pendents, i el que han fet ha sigut dotar pressupostàriament unes inversions que, efectivament, com tu dius, són d'alguna manera xicotetes. La més important és la que se farà a la fatxada posterior del mercat municipal, que se canvia tota aquella vidriera grandíssima que hi ha allí, i tot el marc, no sé si és d'alumini, bueno, se substituís tot, i la inversió que queda rondant de los 24.000 euros quasi. Això és la més important. Després se compren dos motos per a la policia local. Després, per a l'auditori, pues, se compre un telón, que és per a l'escenari, que estava molt deteriorat.
Sí.
Se compre també una escala i se compren uns projectors que també se mos solicitava per part de cultura per tots els actes que s'organitzen allí. Per una altra part, el que és la brigada municipal, se li ha dotat també de diners, per una part, perquè se compre una màquina de pintar, per pintar els passos de peatons, bueno, que és la senyalització vial, i després també per la brigada el que se fa és se amplia la quantitat que tenien per el que és el mobiliari urbà. Va, pues ahí pot incluir per lo que són parques infantils, en fi, banquets, coses d'estes. I no sé si m'he dit, perquè ho dic de memòria, no sé si m'he dit...
Sí, sé jo també, per la meva banda, que bueno, se pretén comprar també mobiliari i arreglar el que són les oficines i el sistema de climatització de la primera planta de l'Ajuntament.
Sí, correcte. Bueno,
estan obres, no?
Sí, bueno, ahir, en principi, lo que volíem fer era simplement arreglar una part de lo que era la primera planta, perquè en altres el problema que tenim, un problema important que ja se va arrastrant de fa temps, és que quan la gent ve a l'Ajuntament, entre, diguéssim, però que és la porta del registre, claro, hi ha 4 o 5 persones, alguna vegada hi ha hagut 6 persones atenent, que ocorreix que hi ha un volumen de gent, un percentatge molt elevat, que pot rondar el 70%, que el que sol·liciten són gestions o bé de l'àrea de governació o bé de l'àrea de gestió tributària, pues el tema de
impostos,
de cotxes, impostos i tot aquest, no? I entonces, claro, el domés hi havia una porta, ahí se creava una miqueta de complicació en quant a gent, no era gens àgil ni relació. Entonces, lo que en un principi volíem arreglar només una part de la planta primera, que això se farà en breu, és, diguéssim, que traslladar a aquestes dues persones que estaven a la planta baixa, les traslladem a la primera planta, en tot el que comporta que, d'alguna manera, el que seria el que ara tenim com a registre, pràcticament serà com a registre, perquè l'atenció públic d'aquestes dues àrees serà la primera planta, amb la qual descongestionem la primera descongestionem la planta baixa, utilitzem una part de la primera planta que creiem que és necessari, per això se dota el tema de mobiliari i el que és el tema de lo que és la climatització d'aquest espai de la primera planta. El que també estem fent és que estem sanejant tot el tema de tot el tema d'instal·lacions de la primera planta, i en principi l'únic que s'està arreglant és esta part, aquests postos de treball que te comento. Això el que farà serà que aquest percentatge elevat dalt estarà millor, tindrà unes cadires de la gent per poder esperar-se, i entenem que l'atenció al públic pues, serà molt millor que ara, sí. També hem aprovat la modificació d'una ordenança, l'ordenança de tasses de documents administratius, que el que hem fet ha sigut una miqueta plantejament era que en la ordenança actual, d'alguna manera, quan, per exemple, un comerç se volia establir, pues, tenien que pagar una sèrie de diners, o una sèrie de tasses administratives, pues, el tema de la llicència, en fi, una sèrie de coses, no? El que ha fet en la modificació d'aquesta ordenança ha sigut deixar pràcticament a zero el cost d'instal·lació, o sigui, el cost que està de l'Ajuntament i estava cobrant perquè una persona se pugui muntar una tenda, pues, bueno, el que ha fet ha sigut deixar a zero totes aquestes tasses. De manera que quan, no sé, la idea una miqueta...
Era fomentar l'establiment comercial, no?
Exacte, si jo per exemple vull muntar, per dir alguna cosa, una tenda de pipes, pues que lògicament que no sigui un impediment, més que siga el primer pas que diga que l'Ajuntament ja no cobre uns diners, que en alguns casos, entre les diferents tasses, pues podria rondar, a lo millor, pues alrededor de, no sé, pues uns 400 o 500 euros, pues que la persona que se pugui tirar per davant, pues bueno, que hi havia una sèrie de tasses que estaven pagant que no les paguen.
Que sempre bueno, és important quan un comença un negoci, eh? que se li ajude d'aquesta manera.
Correcte, doncs una miqueta el que la intenció ha sigut deixar, és dir, que quan una persona se volia pujar, o sigui, se volia muntar un comerç, pues bueno, que no eixes traves, sinó eixa quantitat econòmica que al principi pues, a tot el món li pot fer falta, pues, per exemple, que li pugui servir per pagar dos mesos de lloguer, no? Deixar la part que l'Ajuntament pot ajudar. I bueno, jo crec que per lo menos és un passet més, que nosaltres donar també els recursos que tenim, pues bueno, pues tenim que intentar ajudar el que podem. El que no podem, pues bueno, és complicat, però bueno, així pensem que per donar una miqueta potencial més el que la gent s'anime, pues bueno, pues tot el que siga per part de l'Ajuntament, i estic parlant d'imports pues una miqueta elevats, pues que la gent que se ho estalvia i que a millor això li pot servir, no sé, per omplir una miqueta la tenda, per dir alguna cosa.
José María, per un altre costat m'agradaria saber com tens la redacció i elaboració del pressupost del proper any. No sé si, suposo que ja esteu treballant en ello, no?
Bueno, pues estoy en ello, pero...
Pero es difícil quadrar números, no?
És molt complicat, Ahí estic... Estoy, a lo que sigo estoy en ello.
Molt bé. Hi ha un tira i arronsa, no?, entre tots, que cadascú vol més partida econòmica i que
és la difícil. No, ja no és tant per això, perquè al final cap els col·legiats també s'han conscienciat de que no podem gastar més del que ingressem. I entonces, pues, però moltes vegades, inclús a Xina, se fa molt difícil quadrar, pues, perquè l'Ajuntament té molts de compromisos, té molts de contrats, i entonces això, pues, a l'hora de quadrar, pues, en fi, pues, enguany especialment està sent molt complicat quadrar pressupost. Però bueno, en això estic. M'agradaria que no m'has adelantat, però... Però és complicat, és complicat.
Bueno, pues el deixem que treballe en la tarea de quadrar el pressupost de l'any 2015. José María Serrano, regidor d'Hisenda, moltes gràcies per atendre la trucada de la mañana de Cope en el Maestrat i bon dia.
Vale, bon dia.
Les 12:43 minuts del matí, seguim a la mañana de Cope en el Maestrat. En minut i mig, aproximadament, parlem amb el jove vinerosenc Albert Aiza, que ha sigut guanyador del Premi Adeco a la idea jove més brillant.
Sèrie d'actualitat de Benicarló el dissabte. Triomfa el fantasma de l'òpera. Visitem el Col·legi d'Educació Infantil i Primària Eduardo Martínez Ròderas, de 3 i 4 anys. Nova secció, Benicarrandos pel món. Comencen les obres de l'antic far de Benicarló. Tot a punt per obrir el nou centre de desenvolupament empresarial. El Benicarló perd davant el Vinaròs en l'últim minut, 2-1. Gran inici de temporada per als màsters del Club Natació Benicarló a Castelló. Les notícies de la tardor a Benicarló a 7 dies el dissabte.
Primeras jornadas gastronómicas del aceite y los frutos secos. Saborea todos los fines de semana hasta el 14 de diciembre deliciosos menús elaborados con estos excelentes ingredientes de la provincia.
29 restaurantes de 14 municipios de las comarcas del Alt i Baix Maestrat que ofrecen una experiencia culinaria única en las primeras jornadas gastronómicas del aceite y los frutos secos.
Saboréalas.
Más información en turismodecastellón.com.
Castelló Ruta de Sabor, Diputación de Castellón.
¿Quieres divertirte el fin de semana? Ven a Peñíscola y disfruta los próximos 28, 29 y 30 de noviembre de nuestras fiestas de invierno. ya tienes el plan perfecto. Por supuesto, no faltará el popular concurso de paellas y el tradicional encierro nocturno de vaquillas. Si quieres pasar un fin de semana en familia, recuerda, 28, 29 y 30 de noviembre, fiestas de invierno de Peñíscola. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Peñíscola.
Els mitjans de comunicació se'n feien ahir ressò de que un veneno cenc, Albert Aizar, amb només 22 anys, ha sigut el guanyador del Premi Adeco a la idea jove més brillant d'Espanya, amb una proposta sobre drons, que ara ell ens contarà en més detall. Albert, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia i sobretot enhorabona perquè en aquests moments en els que corren que un jove investigador guanyi un premi d'aquestes característiques i més des de la nostra comarca ens ompli a tots d'orgull.
Moltes gràcies, la veritat. La veritat és que bueno, estem vivint una mica, no sé si heu seguit molt la notícia, però bueno, ja m'han cridat diverses ràdios i tal per parlar del tema i bueno, el que sí que m'agradaria és explicar-vos una mica perquè entengueu el que nosaltres fem a Aviadrons, que és l'empresa de la que anem a parlar.
Sí, explica. Jo sé el que són els drons, m'he posat una mica al dia, la veritat ho tinc que dir, però molta gent de la que ens pugui estar escoltant dirà, però això què és? Una espècie de robot. Explica'ns perquè a més el teu projecte està basat en una idea molt interessant que es tracta de poder ajudar als serveis d'emergències mèdiques, no és així?
Sí, exacte. Sí, nosaltres el que fem és, un dron és un vehicle no tripulat, és com si sigués un helicòpter, però és com si sigués un helicòpter teledirigit, diguéssim. ¿Vale? Entonces nosaltres el que fem és utilitzar aquest dron, o sigui, aquesta tecnologia, per aplicar-la al servei d'emergències mèdiques. El que volem fer és perquè ara quan el sistema funciona d'aquesta manera, o sigui, el testimoni veu una emergència, i normalment crida el 112 i des de que crida el 112 fins que és capaç d'explicar en una mica de detall el que ha vist o el que està passant, passen un temps de, potser, pues, aproximadament 5-6 minuts. Mm. Claro, a partir d'ahir ja el metge s'imagina, depèn de com s'expressa la víctima, pues el metge s'imagina el que ha passat i crida l'ambulància. I claro, a partir després, quan arriba l'ambulància, pues, també tarda un temps. I nosaltres el que volem fer és reduir tot aquest temps perquè al final el temps de la emergència pues, és crucial a l'hora d'atendre la víctima.
I com el reduiríem?
Pues com el reduiríem? Molt fàcil. Entonces, nosaltres el que fem és tenim una proposta de valor que consta de tres passos. El primer seria reduir el temps d'espera, és a dir, tu quan crides al 112 i veus una emergència, diries, vale, estic a tal puesto, vale? Pues estic al carrer tal, número tal, o lo més aproximat possible.
Sí.
Llavors nosaltres t'enviem el dron i el dron tarda entre 1 i 3 minuts. ¿Vale? Llavors, quan arriba el dron va equipat en una càmera que està connectada a temps real amb el metge.
I el metge ja li va dir al metge una mica o mostrar-li la situació, no?
Claro, i el metge veu a temps real el que està passant, fa el diagnòstic i ja veu si la emergència pues, si és molt greu, si és menys greu o si és lleu. ¿Vale? I entonces a partir d'ahí el metge ja en el diagnòstic envia l'ambulància que se necessita, perquè moltes vegades pues, envia una ambulància que porta més equipament del que realment és necessari per a l'emergència
o al revés.
Mm. Entonces, al final el que volem fer és una gestió més eficient dels recursos dels que disposem.
Com va néixer, Alberta, la idea de posar en marxa aquest tipus de drons aplicats a la medicina?
Pues la veritat és que va ser, a vegades se m'atreveix a mi, però la veritat és que s'ha de dir que és una idea del meu amic, del meu company de pis, Alfonso Zamarro, que bueno, va decidir fer el seu treball final de carrera en base a aquesta idea que li va proposar el seu tutor. I al principi era una idea basada en bueno, fer drons, utilitzar-los per a atacs al cor, però després hi van anar parlant en diferents entitats i tal, i fins que va arribar al SEM, i al SEM, que és el Servei d'Emergències de Catalunya, va començar a fer les propostes, els van atendre superbé i a partir d'ahir els van dir, vale, això està molt bé tindre drons per sistemes de... O sigui, per atendre atacs al cor, però al final atacs al cor al carrer n'hi ha els que n'hi ha i a lo millor podríem desenvolupar-ho de tal manera que no només siguessin atacs al cor, sinó, a més, emergències ja...
A qualsevol circumstància.
Sí, exacte, sempre que siguin al carrer. Entonces, a partir d'ahir van desenvolupar la idea i quan va acabar el treball final de carrera el va presentar i llavors el seu tutor li va proposar, pues mira, tens opcions, tens diverses ofertes de treball o el que vulguis fer, però si tens el valor de tirar endavant aquest projecte, pues la veritat és que és un projecte molt potent. I a partir d'ahir va començar, va estar un parell de mesos treballant tot aquest estiu i jo vaig continuar en contacte amb ell fins que, bueno, per circumstàncies de la vida vam tornar a viure junts i un dia em va dir, mira, necessito una persona de màrqueting perquè este projecte està tirant endavant i, bueno, volem
això
anar...
Això te volia jo preguntar, Albert, com una persona llicenciada com tu en Administració sí. i Direcció d'Empreses a l'ESADE posa en marxa, perquè jo sol ho veig més de part científica i tecnològica, per això a mi me cridava molt l'atenció.
Pues, bueno, la veritat és que al final és la idea, perquè nosaltres sempre diem ara que, bueno, que de gent que fa drons n'hi ha molta, no? O sigui, n'hi ha molts tècnics que saben fer molts de drons i que els venen i tal, però nosaltres el que ens dona un valor afegit és no només el dron, que al final la part del dron evidentment no la portem nosaltres, sinó que la porten enginyers de telecomunicacions i un soci industrial que tenim, sinó que nosaltres el que fem és adaptar al servei. Que nosaltres lo que la nostra idea de negoci de cara al futur seria adaptar això a qualsevol sistema d'emergència o a qualsevol tipus d'entitat que ens plantegi un problema i que nosaltres puguem adaptar aquest problema en base a una solució en drons. O sigui, diguem, nosaltres lo que vam fer quan, bueno, Alfonso quan va anar la primera vegada al SEM, que ja, bueno, ja començava el projecte a agafar forma, el que es va dir al SEM és dir, mira, tu me fas la carta als Reixos. O sigui, en el sentit de dir, dime lo que necessites, que jo en la tecnologia de la que disposo
faré
lo que me necessites. Entonces, claro, el SEM pues, té una sèrie de datos que sap on passen els... O sea, a quina hora són les hores punta de les emergències. Quantes emergències hi ha cada dia a tot Catalunya? I a quin puesto, perquè al final les emergències també se, pues, se localitzen en puestos concrets, no? Quan més tràfic n'hi ha, pues, hi ha més probabilitat de que hi hagi emergències. I al final, pues, en tots aquestes dades, nosaltres, en els recursos que disposem, pues mos sentem i plantegem una mica el sistema que volem implementar.
Doncs,
i bueno, la veritat és que és curiós perquè, bueno, jo ara també estic a l'hora, estic estudiant el màster de màrqueting a ESADE i, bueno, una mica m'intento complementar per fer les dues coses.
Evidentment fa falta també una bona promoció, de
exacte,
lo que un inventa o posa en marxa, si
sí,
no...
Sí, la veritat és que a mi m'ho estan posant bastant fàcil perquè com és una idea que se ven molt bé, en la setmana passada, que jo sempre li diria a Alfonso, la setmana passada no érem ningú,
i ara mira...
Arrel del premi este de ADECO, que bueno, vam guanyar el divendres passat, el dimarts passat vam començar, perquè ara estem a una fira a Barcelona, que és el Smart City World Congress, que és, bueno, el congrés mundial de ciutats intel·ligents, i aquí, pues, bueno, hi ha, no sé si són 300 ciutats representades de tot el món, i, bueno, hi ha com, no sé si són 10.000 persones per aquí, i, bueno, hem anat presentant la nostra idea...
Això interessa molta gent, Albert, a part del Servei Mèdic de Catalunya, que tinc entès que ho provarà l'any que ve?
Home, ahir va vindre l'alcalde Xavier Trias, de Barcelona, i bueno, va estar per aquí, va vindre a posta al nostre stand, i bueno, vam fer com una simulació amb ell, i la veritat és que, bueno, està encantat, perquè a més ell també té formació, crec que és metge,
sí.
I que és un tema que li interessa molt, també.
Bueno, doncs pues esperem que tinguéssiu molta sort. De moment teniu un bon començament, amb aquest Premi ADECO i sobretot que a través dels mitjans de comunicació i, bueno, i de les diferents fires i esdeveniments als que acudiu siguéssiu cada vegada més coneguts i se puga comercialitzar aquesta brillant idea que, com dic, ha sigut Premi ADECO a la idea més brillant d'Espanya. No sé si vols afegir alguna cosa més, Albert.
Bueno, no, simplement donar-vos les gràcies i bueno, ja...
Ara t'escolten los de casa, Vineros i Comarca.
Vineros 3 de cel, que sempre dic, no?
Molt bé.
Pues la veritat és que, bueno, en teniu per lo que necessiteu, sempre hi conecteu disponible, o sigui que ja sabeu on trobar-me.
Doncs
molt... la terra sempre me tira bastant.
Sempre tira, a tu i a tots, és normal, és normal. Doncs Albert Eiza, un guanyador del Premi ADECO, moltíssimes gràcies per atendre la nostra truca i molta sort en aquest prometedor i brillant projecte. Gràcies i bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Les 12:54 minuts, seguim a la mañana de COP en el Maestra. Més assumptes a la mañana de COP en el Maestrat i ara anem a parlar de festa i en concret de la festa de Cap d'Any o de fi d'any, segons se mire a la ciutat de Benicarló. Tenim a Jesús Beltrán, ell és de la penya Arjuf, una de les organitzadores de la Festorra que se farà a la ciutat de Benicarló per tal d'acomiadar l'any. Jesús, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja esteu immersos en els preparatius de cara a aquesta festa de fi d'any o de principi d'any, com se li vulga dir?
Sí, des de ja fa uns dies i mitjançant les redes socials hem estat difonent l'esdeveniment I bueno, un any després de fa ja més de 10 anys que no se fa, un any tornarà pues, lo que és l'antiga Festorra, aquí a la ciutat de Benicarló. I bueno, este proper dissabte, demà, en concret, ahí a la plaça Mercat, muntarem una carpa i farem el llançament de l'esdeveniment.
Un esdeveniment que serà, evidentment, el dia 31, però que ens agradaria que ens explicares que la gent que vulga assistir és el que se trobarà.
Pues tenim preparada una gran carpa, la muntarem a l'annex del pavelló poliesportiu. Tenim preparat un gran espectacle llum i so, contarem amb la presència del conegut DJ de la Sala Colos, Marcos Alonso, i del seu company Carlos Mafa. I bueno, fotocall, molts regals, farem campanades en directe. En definitiva, una forma diferent de acabar l'any o rebre el 2015.
Molt bé. Teniu per això una sèrie d'entrades que aneu a vendre de forma anticipada. Explica'ns com funcionarà i si ja estan a la venda a partir de demà mateixa.
Molt bé, demà dissabte, com he comentat anteriorment, farem el llançament de l'esdeveniment i de 11 a 1 ens podeu trobar a la plaça Mercat. Allí podeu adquirir ja les primeres entrades de forma especial. Durant aquestes dues hores se vendran l'entrada a 8 euros, que donen accés a la Festorra en una consumició. I a partir del dia 22, mitjançant períodes de temps, anirem venent les entrades a dos punts de venda oficials a Benicarló, a Cafeteria Estel i a Multiòptiques Barreda. I bueno, l'entrada ja serà 10 euros fins al 10 de desembre. Del 10 de desembre al 24 valdrà 15 i a partir ja del 24 de desembre la traia passarà a costar 18 euros.
És a dir, que qui vulga anar, és a dir, que vol anar, que la compre ja, que s'haurà de diners, no?
Sí.
Aquest és el resum, no?
Aquest és el resum. Si tot el món que tinga intenció d'anar ja pot adquirir la seva entrada a partir de demà dissabte. I bueno, esperem que tinga gran acollida, estem molt il·lusionats en aquest projecte i creiem que serà una bona festa de fi d'any.
Sou diverses, no, les penyes, Jesús, que ho organitzeu?
En concret som dos penyes les que estem involucrades en aquest esdeveniment, tant la penya, els companys de la penya La Pinya com nosaltres des de la penya L'Arxup, que han ficat l'esforç, juntament també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Benicarló, i bueno, esperem que siga que torni la Festorra com
una pena, no, que durant 10 anys, no, que comentes, jo no recordo ja quants anys feia, la veritat, però que és una pena que no se faiguera res així per a tot el poble, no?
Sí, des de 2001 que tenim constància, ja que hem recuperat part de la cartelleria d'aquest esdeveniment que se va fer per última vegada l'any 2001. És una pena que a Benicarló pues, no haguéssim tingut esta festa, i bueno, ha sigut en guany quan ens han ficat un poc en marxa en el tema, perquè veiem que l'oferta d'oci ha decaigut molt en els últims anys i que la gent últimament se n'anava fora de Benicarló, i no podem permetre que una ciutat com Benicarló pues, la gent de Benicarló tinga que buscar fora de la ciutat aquest dia tan senyalat una festa fora, no?
I a més que és una oportunitat per a veure en un mateix recinte gent que a lo millor no te la trobes en tot l'any pel carrer, no?
Pues sabem que dades senyalades com pot ser en este cas si d'any la gent torna a Benicarló, la gent són dades de les festes molt senyalades, que la gent torna a la ciutat, torna al poble, com molts diuen. I bueno, sí, és una oportunitat pues, per ajuntar-se els amics, tots els amics, i celebrar l'arribada del 2015 com se mereix.
Doncs Jesús Beltrán, que vos busque la gent demà a la plaça del Mercat, i si no demà en properes ocasions, que és quan ja començareu a llançar el que és la venda d'entrades per a la Festorra de fi d'any organitzada per la penya La Pinya i per la penya L'Arxup. Moltes gràcies per atendre'ns i te deixem el micròfon obert perquè convides a la gent a que vaya i que participe.
Molt bé, pues moltes gràcies a vosaltres per acollir-nos al vostre programa, i en definitiva això, vos esperem a tots demà dissabte a la plaça Mercat de Benicarló des de les 11 del matí fins a la 1 de migdia, i tots els que vulgueu passar ja sabeu, entrades a 8 euros, vos assegurareu un bon preu per entrar a lo que serà la tornada de la Gestorra a Benicarló en més força que mai.
Molt bé, doncs Jesús, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Ens deixem ara amb els serveis informatius de la expertes de la tenda del polígon industrial. Tot això serà en uns minuts, abans repassem l'última hora informativa en titulars. Benicarló demana al TRAL l'ajornament del pagament del deute en mensualitats més correspon a la liquidació d'impostos dels anys 2008-2009. El ple ho ha aprovat per unanimitat. L'ampliació del cementiri de Vinaròs a expenses de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Part dels terrenys de l'ampliació han sigut qualificats com a zona inundable. El regidor d'Obres i Serveis explica que s'ha fet una modificació i que cal esperar la resposta de la Confederació. S'inicien les obres per tal d'obrir l'accés des de l'antiga Nacional 340 a la rotonda del Cossebre. Foment atén d'aquesta manera a una demanda dels llauradors locals per tal que puguen accedir a les finques sense tindre que transitar per la Nacional 340 amb vehicles agrícoles. Peníscola preveu executar a través dels plans provincials l'instal·lació d'enllumenat al camí Cervera. La inversió ronda els 118.000 euros. El consistori finançarà el 50% de l'obra. Successos, la Guàrdia Civil deté a un home veí de Sevilla com a autor d'un delicte de robatori a Alcalá de Xivert. El lladre havia sostret 4.000 euros en metàl·lic i una figura d'or procedent d'Egipte. També detenen a un veí de Vinaròs per robatori d'un remolc a la localitat de Canelo Roig. Una i vuit minuts de la tarda, fem una ullada a les temperatures. Segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la màxima hores d'ara és de 19,1. A Benicarló de 18,6 graus. A la càmera situada al Gran Hotel Peníscola la màxima en aquests moments és de 18,4. Mentre que a Morella ronden en l'actualitat els 15,1 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dissabte a la costa que el cel estiga molt núvol i amb possibilitat de ruixats de xicoteta importància pel matí. Per la tarda la situació millorarà i no és probable que ploga. Diumenge, brumes matinals i cel cobert al llarg del dia. També podria caure alguna precipitació. A l'interior, a Morella, cel nuvolós amb tendència a molt nuvolós, però no és probable que ploga dissabte. A més, lleugera pujada de temperatures. Diumenge es manté el cel cobert i ahir sí que podria haver alguna precipitació. A hores d'ara, la Direcció General de Trànsit informa que circula amb total normalitat per tota la xarxa viària de la comarca. No obstant, si viatgen per la província de Castelló, a la CB190, a l'altura de Sant Joan de Moró, hi ha congestió de tràfic degut a un rescatament per culpa d'un accident de trànsit. És una informació patrocinada per l'autoescola Stop and Go de Benicarló.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
Estar informado. Seguim a la mañana de COPE en el Maestrat i ara obrim pàgina literària per tal de parlar d'una nova publicació de l'autor Javier Tomás Villarroya, que ha escrit el llibre Pascual Cucala Mir, relatos de la Tercera Guerra Carlista, i on se centra en l'activitat que va tindre aquest veí d'Alcalá de Xivert i que ha sigut publicat per l'editorial vinerosenca Antinia. Javier, molt bon dia.
Molt bon dia.
Explica'm una mica en què consisteix el llibre, que bàsicament narra, no?, els aconteixements que van ocórrer dins i en el mar de la Tercera Guerra Carlista que va tindre a la província de Castelló com a escenari d'aquesta guerra.
Dona, mira, la Primera Guerra Carlista va tindre a la nostra zona un protagonista indiscutible, Càpeda. En la Tercera, el protagonista indiscutible, però no tan important com Cabrera, va ser Cucala. Si en Cucala no s'ha preocupat ningú, no es que quede condenarlo. Y encara no de una forma fundada, sino seguint tradiciones corrientes contadas de una lata de tres. Entonces yo me voy a prendre la humildad de treball de voler qui era Cucala. Davant del silenci i de la falta de documentació i de falta d'ensenyament. Entonces, sobre el treball de búsqueda en l'arxiu històric i en la Fundació Pirala, de la Real Acadèmia de la Història, en visitant arxius locals i sobretot la premsa, doncs anar trobant referències que constituïn un poc la figura, una figura d'un home molt contradictori, en el sentit que havia gent que el volia, no, pensar que com un poble hi havia gent que s'hi respirava, però havia per l'altra porta gent que s'hi sent desfavorits, fugint d'ell.
Sí.
Per uns li diuen el cruzado, uns altres li diuen la hiena del maestral, o sigui, la escala zoològica, a Cabrera era el tigre del maestral, o
pues el era tigre, la, pues esta la hiena.
La hiena, és el que conserva el moment. Més, això arriba hasta el moment de la mort. Se mor, uns diaris parlen que Dios le haya perdonado. I uns altres li diuen que Dios se lo premi, que és el mateix, que és el mateix com suspendre el oído en la matrícula.
Sí, exacte.
També contradictori una cosa, que lo de més era un home, un estrateg extraordinari, un home molt llest, molt llest, amb molta intuïció tremenda, i que tenia de més el que s'exigia sempre a un guerrillero, que és la mobilitat. I això també la tenia extrema, és a dir, això també feia en dos dies i també en quatre dies.
Sí, perquè ell era llaurador, ganader,
no? Ell inicialment era llaurador. Y tenía una ganadería de vaques de pobres. Por lo tanto, no era una gran fortuna, ni mucho menos. Y eso es que también es una cosa sorprendente, como un hombre a 56 años, que entonces era época ya de jubilación actual, sense un patrimonio notorio, sense saber pràcticament sense saber llevar ni escriure, va ser capaç d'alçar i d'arribar a armar aquest moviment. Per què? Pues jo penso perquè era un home fonamentalment molt, tenia molta astúcia, molta intuïció, i després tenia, que per això crec que va seguir tanta gent, un sentit de la fidelitat típicament carlista, Dios, patria, rei, això és un lema que diu que se va llançar al carrer, alcanzar al monte per defender este lema, però en fin.
I ell no va estar no només a Alcalá, no? Sinó que va voltar
no,
per tota la província.
Ell va córrer per els pobles de la província. Segurament tots els pobles de la província i part de València tenen su momento cucala. Jo per això, en el llibre, la primera part que faig un retrato d'ell, en la segona part el que faig són les peregrinacions d'ell dia a dia, en la medida que ha pogut reposar i recompondre la seva agenda. I tots els dies, pues, al final, estaven al posto guarda i tots els tenien su momento cucala.
Javier, les guerres carlines són tal volta l'eter desconegut per part de la literatura?
Què?
Les guerres carlistes.
No. No, sí. La veritat és que les guerres del 16 en general encara no la literatura ni t'entenem
per literatura. De la guerra civil, de la guerra mundial s'ha escrit molt, però de les guerres carlistes no.
Sobretot, anem pensant-nos a la nostra zona, només conegió que de fet cucava el personatge literatiu, que ho dic en el llibre, hi ha dues obres que s'ocupen d'ell. Benito Pérez Galdós en els episodis nacionals el fa aparèixer dos o tres vegades, unes vegades meravellosament i unes altres vegades pues, el tracta de canalla i de traïdor. Però després també n'hi ha un altre autor molt conegut, bueno, no tan conegut però molt bo, que es diu Ciro Bayo. I Ciro Bayo va escriure una novel·la sobre... No era novel·la, és una història seva, que ell era un tipus molt estrany que es va voler anar a fer cadete carlista en una escola que va haver muntada en Vistabella, una escola militar, en Cantavilla, perdó. I allí va estar la temporada, i allí va conèixer a Cucala. Clar, la novel·la l'ha escrit 30 anys després, i desfigura la figura de Cucala, li dona un caràcter molt exagerat, li atribuïs coses que Cucala no feia, pues, li atribuïsen, però aquestes són les obres, perquè clar, ja una obreta de teatre que també parlo de fatrear en València, per aquesta època no ho considero obra literària, ni mucho menos, m'entens? El Cala va omplir tots els espais lúdics i culturals de la nostra cultura valenciana, ni no les falta. En Castelló, políticament, hi ha una diputació que es diu la Diputació Cucala. En el Parlament se parla de Cucala quan el cantonalisme. És a dir, que és un home que va invadir conegut, molt conegut. Més, n'hi ha un autor de Castelló, Pau Serra, que ha fet un catàleg de totes les cançons de l'època, perfils. I quan parla de les guerreres, les carnisses són les més importants. Pues en d'elles, la part, el que ocupa més cançó, més objecte de cançó, és en molt cucada. Mm. I quan el diari de les províncies de València comença a fer un esquema, un esbozo de les figures carnisses de l'època, per arribar a Cucala, diu que no, que és un home tan popular que tot el món el coneix, que no val la pena fer res, i que, a més, tan popular que és el títol de moltes cançons de l'època. Això és el que n'hi ha.
Mm, pues,
I si és un poc el tema. El tema costava això de qui era ell...
I les seues corredories, eh?
Les seues corredories, la primera part i la segona part, ha dit per ahí. Jo compré que no és un poble, una ciutat, que tingui el millor record de Cucala, però no, bueno, també Cucala, perquè això funció des de tenir un punt de vista sanitat. Però des del punt de vista ara en Lluís Arras no n'hi ha un record molt massa bo d'ell. Mm-hmm. Perquè una de les ombres, pot ser l'única que n'hi ha, és que en alguns moments, no molts, ni mucho menos comparant-lo en Cabrera, en alguns moments pues, va actuar en excessiu rigor i violència. Ell era dels que creuen que el poder, que la vapor, aboques i aconseguís adicions de voluntat. I això
I semblava, semblava a vegades por, no?
Exactament, mm-hmm. Exactament.
Doncs Javier Tomás Villarroya, moltes gràcies per acostar-nos a aquest nou llibre, Pasqual Cucalamí, Relatos de la Tercera Guerra Carlista, que ja es pot adquirir i que ha sigut publicat per l'editorial Antimea. Molta sort.
Moltes gràcies, eh? Ale, adiós, Laura, gràcies, eh?
La 1:18 de la tarda. En uns instants connectem amb la cooperativa Benior de Benicarló per a parlar amb la seva directora de comunicació, Suni López Fibla, que ens acostarà les ofertes de cara al cap de setmana de la tenda del polígon industrial de la cooperativa Benior.
Setni, actualitat de Vinaròs, a la venda al número 682. El solar de l'antic convent de Sant Francesc es convertirà en una plaça jardí amb espais polivalents. El 28 i 29 de novembre se celebrarà el divendres negre amb grans descomptes. El govern indemnitza a 1.350 milions a ACS pel magatzem Castor. Sopar homenatge de jubilació a Salvador Oliver. Entrevista a fons esta setmana a Manuel Febrer Caballer, president del club de tenis. Set dies, el lloc on la teua opinió compta en tota l'actualitat esportiva, cultural i social. A la tardor, les notícies de Vinaròs a 7 dies.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confía en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Es tiempo de ahorrar, de planificar para Navidad, Año Nuevo y Roscón de Reyes. En la Viña Bodega están preparados para ello. Por eso tienen a tu disposición cajas, cestas y lotes navideños para que tus detalles sean de calidad a precios de ahora. Y no olvides que en la Viña Bodega tienen la mayor selección de vinos tintos, rosados, blancos, espumosos, cavas, champán, licores, cervezas, vodka, rones, whiskies, ginebras, tónicas, de todo el mundo y estilos a precios especiales tanto para profesionales como particulares. La Viña Bodega en Vinaròs, Avenida Castellón, Oropesa del Mar, calle Cabanes, y en Castellón, calle Crevillente junto a Plaza Doctor Marañón, y en la red bodegalaviña.com.
Porque me gusta sentir el Eco Progresivos Barilux. Porque me gusta disfrutar el Eco Progresivos Barilux. Porque me gusta vivir el Eco Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales. Elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Callao, especialistas en lentes progresivas Barilux. Personaliza tus lentes en Óptica Callao. Plaza Parroquial número 11, Vinaròs.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestral amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs.
@copedinaros, també en Twitter, @copedinaros. La mañana de COPE en el Maestrat.
Estar informado.
La actualidad de Benidorm, cada divendres a la mañana de COPE en el Maestrat.
D'apropar-nos com cada divendres fins a Benidorm, la cooperativa agrícola de Benicarló, i també per tal de saludar a la seva directora de comunicació, Suni López Fibla. Bon dia, Suni, com estem?
Bon dia, Laura. Doncs així me tens preparadíssima per endinsar-nos en l'actualitat i ofertes que ens deixe esta setmana.
Ens apropem ja a finals de mes, així que segur que ens vindran de meravella les ofertes que ens portes avui.
Així és, no ho dubtes. Preneu nota perquè seguim amb la fantàstica oferta a la nostra benzinera. Recordeu que amb compres que els nostres clients i tots vosaltres pugueu fer avui divendres i demà dissabte en la nostra tenda supermercat del Polígon, us regalem un vale descompte de 6 cèntims d'euro per litre en els gasolls i de 5 cèntims d'euro per litre en la benzina. I només us recordo, han de fer compres a partir de 10 euros.
És a dir, que comprant avui i demà dissabte a la vostra tenda supermercat una compra de 10 euros, en regaleu un vale descompte de 6 cèntims d'euro per litre per a repostar gasolls.
Així és, Laura. Però a més, podeu aprofitar també d'altres ofertes d'interès que posem a la vostra disposició en la nostra tenda.
I quines són les ofertes, Suni? Anem a prendre nota.
Doncs mira, per exemple, trobareu avui i demà dissabte les pomes en oferta a només 65 cèntims d'euro el quilo, o també les pastilles de foc a 65 cèntims d'euro la caixeta de 32 unitats.
M'interessen les pomes, Suni, per a fer una tarteta este cap de setmana i sobretot les pastilles de foc, que dies que eren a 0,65 la caixeta, no?
Està bé, lo de la tarteta jo també ho havia pensat.
Bueno, i lo del foc, la ximenea la tinc que encendre segur, eh? O sea que...
Doncs mira, pel que fa a lo que comentaves de les pastilles de foc, és un preu fantàstic i les podeu utilitzar, pues, per exemple, la barbacoa, les ximeneies, les estufes, focs oberts, és a dir, multitud d'opcions per utilitzar aquestes pastilles de foc a 65 cèntims d'euro la caixeta de 32 unitats, molt bon preu.
Ja ho veuen, comprar la tenda Benidorm del polígon industrial i repostar la benzinera Benidorm té moltes avantatges.
I amb una cosa que m'agrada a mi recordar, que sense problemes d'aparcament, el fet de vindre a comprar a la nostra tenda del polígon. Hi ha molt més ofertes que trobareu en el nostre folleto mensual. A més, no oblideu que encara ens queden existències d'aquella promoció de la que parlàvem la setmana passada. És dos per un de productes Manjaral, que són, recordeu, productes congelats de gran qualitat.
I és que s'apropen els Nadals i, sense dubte, podem aconseguir excel·lents productes amb un 2x1. Recordo de la setmana passada que teníeu canelons, calamars, pebres farcis de bacallà...
Bona memòria, Laura. Però és que també he de recordar-vos que us descontem un 5% addicional a més en aquests productes del nostre folleto del mes de novembre, presentant la targeta Benidorm. És a dir, tots els mesos, en el nostre folleto mensual, la quantitat de productes que posem en oferta, doncs a més tenen un 5% addicional.
Una targeta que està oberta a tot el món.
Així és, no només ha de ser soci de Benidorm, tot el món pot vindre a comprar a la nostra tenda i repostar en la nostra benzinera.
I parlant d'estar obert, Suni, quins són els horaris de la vostra tenda supermercat?
Important recordar-ho, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 1 del migdia i de 3 de la tarda a 7 de la tarda. I també els dissabtes al matí estem oberts de 8 a 1.
Doncs Suni López, directora de comunicació de la cooperativa Benidorm de Benicarló, moltes gràcies per acostar-nos una setmana més totes les ofertes que teniu, que no en són poques, i continuem parlant la propera setmana.
Un plaer, com sempre. Feliç divendres.
Bon cap de setmana.
La mañana de COPE en el Maestrat.
Estar informado.
Crónica de Vinaros, la revista mensual más completa y mejor informada, desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa por Crónica de Vinaros, ya en su kiosco.
¿Quieres divertirte el fin de semana? Ven a Peñíscola y disfruta los próximos 28, 29 y 30 de noviembre de nuestras fiestas de invierno. Ya tienes el plan perfecto. Por supuesto, no faltará el popular concurso de paellas y el tradicional encierro nocturno de vaquillas. Si quieres pasar un fin de semana en familia, recuerda, 28, 29 y 30 de noviembre, fiestas de invierno de Peñíscola. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Peñíscola.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
En Castellón hay algo que nos une a ti. Una línea que conecta nuestra tierra con tu mesa, nuestro mar con tu despensa. Una ruta por llanuras y montañas para llevarte el aroma de nuestros productos. Una experiencia que te guiará por los sabores más naturales y entrañables. Vuelve a sentir lo auténtico. Castellón, ruta de sabor.
Sendi, actualitat de Benicarló el dissabte. Triomfa el fantasma de l'òpera. Visitem el Col·legi d'Educació Infantil i Primària Eduardo Martínez Ròdenas, de 3 i 4 anys. Nova secció, Benicarrandos pel món. Comencen les obres de l'antic far de Benicarló. Tot a punt per obrir el nou centre de desenvolupament empresarial. El Benicarló perd davant el Vinaròs en l'últim minut, 2-1. Gran inici de temporada per als màsters del Club Natació Benicarló a Castelló. Les notícies de la tardor a Benicarló a 7 dies del dissabte.
Cope Vinaròs també en Twitter, @CopeVinaròs. Per estar permanentment connectada al que succeeix en el Maestrat, @CopeVinaròs.
I arribem a poc a poc a la una i mitja de la tarda, no sense abans contar-los algunes notícies d'última hora que m'he conegut, com que Peñíscola ha convocat el Consell Sectorial de Turisme per tal de fer balanç aquest any 2014. L'increment de pernoctacions fins al mes de setembre ha contribuït al balanç positiu de la temporada. Comenten que l'assistència a fires, la promoció en webs especialitzades, les campanyes de comarketing i la programació d'esdeveniments i activitats han centrat l'activitat de l'àrea de turisme. Aquest ens consultiu complís ja un any de funcionament després de la seva integració en el patronat de turisme de la localitat. També els contem que a la ciutat de Vinaròs s'ha programat per el pròxim diumenge una jornada de portes obertes per tal de poder assistir a l'exposició Pulcra Magistri, que tanca les seues portes i que clausura aquesta exposició després de tant d'èxit que ha recollit durant tots aquests mesos que ha estat oberta tant a Benicarló com a Vinaròs i Culla. Nosaltres acabem aquí, recorden que marxem, però els deixem anar amb els nostres companys de la cadena COPE, que els contaran l'última hora sobre l'actualitat nacional i internacional, i després tenen l'Espejo de la Iglesia, Bisbat de Tortosa, amb mossèn Tomàs Mor. Bon cap de setmana. Nosaltres tornem el proper dilluns a partir de les 12:30 aquí al 101.6 de la freqüència modulada. Els espero molt puntuals, i recorden que si algú s'ha perdut alguna del programa ho pot consultar a través de la web de la cadena COPE, www.cope.vinaròs. Fins el proper dilluns. Adeu.